Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Set minuts passen de dos quarts de sis de la tarda. La incertesa per la situació econòmica d'Itàlia ha fet caure l'euro al nivell més baix des del juny del 2017. La cotització de la moneda se situa al voltant del 1,12 dòlars i en el que portem d'any el seu valor ha retrocedit ja un 6,4%. Tampoc hi ha bones notícies per la lliura esterlina, que fa set mesos que perd valor enfront al dòlar. En aquest cas, diuen, per por a que es produeixi un Brexit sense acord. D'aquestes i d'altres qüestions en parlarem com fem cada 15 dies amb el catedràtic de la Universitat de Columbia, el catedràtic d'Economia, Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, bona. Benvingut. Dèiem que una de les causes d'aquesta davallada té a veure amb Itàlia, que ha decidit no fer cas a Brussel·les i sembla que avui enviarà Brussel·les li va retornar els pressupostos perquè els tornés a fer i avui Itàlia, el govern italià, tornarà a enviar els mateixos que Europa li va tombar el 23 d'octubre. Han dit que no tocaran ni una coma. La pregunta és, quin perill suposa per la zona euro aquesta situació d'Itàlia? Perquè sembla que es trasllada ja aquesta incertesa pel que fa a la caiguda de l'euro.
Sí, a veure, jo crec que perilla tot el sistema que està basat en una obediència dels estats vers les autoritats de la Unió Europea. Però a veure, el que està passant és, a veure, dues coses. Primera, Itàlia és el país que més deute té. Espanya, tots ens preocupa que té un deute que arriba al 100% del PIB. A Itàlia és el 120% del PIB. És a dir, si agaféssim tots els diners que guanyen tots els italians i els dediquéssim a pagar el deute, tardaríem el 120% d'un any, és a dir, un any i un 20% addicional d'un segon any, és a dir, una borrada de calés. I amb aquestes dades resulta que les darreres eleccions van guanyar els extremistes populistes, tant d'extrema esquerra com d'extrema dreta, i van acabar diguem, governant junts, és com si a Espanya governessin Podemos i Ciudadanos. Què passa? Doncs que els d'esquerra el que volen sí o sí o sí o sí és a dir, el moviment 5 estrelles de Luigi Di Maggio diu que sí o sí o sí volen introduir la renda bàsica, és a dir, volen gastar més, i els populistes de dretes diuen que, és de la Lliga Nord, de Matteo Salvini, diuen que el que cal absolutament sense cap mena de dubte és retallar impostos. Per tant, s'uneixen dos partits radicals que un el que vol és gastar més, l'altre que vol és abaixar impostos, i per tant, aquests pressupostos el que generen és un dèficit molt gran, cosa que us anirà a dir, que si tu ja tens un deute molt gran i aquest any li afegeixes doncs encara més dèficit, vol dir que el deute encara serà molt més gran l'any que ve, i diguem, el que sembla que volen fer és que el dèficit sigui del 2,4% del PIB. A Europa els hi autoritza només un 1,6% del PIB, i diguem, el problema és que, clar, Europa, diguem, el poder de negociació d'Europa és, escolta'm, si no em fas cas ho et fotrem fora d'Europa. Però el problema és que, com que aquests dos moviments, tant el d'extrema esquerra com el d'extrema dreta, són antieuropeus, doncs no sembla que això els hi faci, diguem, cap mena de fastigolles i colles, no? Dius, no, ens fotran fora, doncs exactament això és el que vull. Nosaltres també volem un Itilèxit, o Italèxit, o no sé com es diria, no? Volen un Brexit per a Itàlia. I per tant, Europa té una mala peça al taler, perquè, diguem, això posa de reflecteix, posa en evidència un dels grans problemes que en aquest problema l'hem dit moltes vegades. Europa es va construir, l'euro es va construir, diguem, començant per la teulada sense els fonaments. Feia molts anys que els economistes deien, o dèiem, abans de que es fes l'euro, escolta'm, si abans de tenir una moneda única seria molt important tenir una unió fiscal. perquè si no pot passar el que acaba passant, el que està passant ara mateix, no? Diguem, si un país decideix no fer cas, doncs tots els que són part de l'euro doncs acaben patint, i no hi ha manera d'arreglar-ho, no hi ha manera de solucionar-ho si no es tingués si no es té una unió fiscal. I per tant, Europa corre perill, però també és veritat que és l'oportunitat, jo crec, perquè de sobte l'Angela Merkel i els que manen de veritat diguin, escolta, hi ha prou d'aquesta Europa a mitges, si realment volem Europa hem d'anar a fons i fer realment la unió fiscal, fer eurobons, és a dir, que qui demana prestat no és cada un dels estats, sinó que sigui Europa en el seu conjunt, tots posem junts els impostos en un calaix, tots les despeses les decidim entre Europa, i deixem ja aquesta farsa de que fem veure que estem units, però a l'hora de la veritat cadascú es tira cap a casa seva i posa en perill a tots els altres.
Mm-hmm. Deixi'm dir-la que tenim una última hora al voltant, perquè li anava a preguntar que també hi ha aquesta por pel que pugui passar amb el Brexit, d'aquí potser que també la lliure està Carlina, fa 7 mesos que perd valor enfront al dòlar, però li anava a comentar que acabem de saber que el Regne Unit i la Unió Europea han arribat a un acord, a un principi d'acord, sobre la frontera, en aquest cas irlandesa, que hi havia gran polèmica. Sembla que aquest era el principal escull d'aquest pacte de negociacions entre la Unió Europea i els anglesos. Per tant, potser a partir d'aquí, a nivell de monedes, la cosa canvia, perquè a vegades aquest tipus de coses són les que fan canviar el rumb. No sé què en pensa vostè.
Sí, bueno, això és un altre problema diferent, el problema del Brexit, perquè recordeu que el Regne Unit no està a l'euro,
sí.
Per tant, no afecta, no és un tema d'euro. Itàlia sí, si Itàlia fa fallida, doncs això pot fer que tots els països que formen part de l'euro pateixin, com ja ens va passar quan va patar Grècia, o com ja els va passar als d'Europa del Nord quan va patar Espanya, quan Espanya va haver de ser rescatada. Aquell rescat que deien que no era rescat, però que sí que era rescat. Doncs aquí passa una mica, diguem, en Itàlia passa el mateix. Amb el Regne Unit és diferent, Gran Bretanya és diferent, perquè Gran Bretanya no forma part de l'euro, però, clar, forma part de la Unió Europea. És a dir, no és un problema de l'euro, però sí que és un problema de la Unió Europea, i en aquest cas els irlandesos... Sabeu que durant molts anys doncs, han tingut un estat de gairebé de guerra entre Irlanda del Nord i Irlanda, diguem, i clar, això que el Brexit, diguem que el Regne Unit sortís d'Europa, volia dir tornar a posar una frontera que amb ells els ha costat molts morts, aquella frontera, no? I per tant era una qüestió política molt important, tant que no es tornés una frontera, però clar, Brexit vol dir frontera, vol dir que tot això que havíem tret les fronteres, doncs ara les tornem a posar, i per tant s'ha de tornar a posar una frontera amb Irlanda, amb Irlanda, no? I per tant, diguem, no sé quines coses, dius que s'acaba de saber, no sé ben bé quin és l'acord.
No tenim més detalls d'aquest acord, ara mateix és l'únic que ha transcendit, que hi ha principi d'acord sobre aquesta frontera irlandesa, que era un dels escolls principals de les negociacions entre Unió Europea i, en aquest cas, Anglaterra. Bueno, Gran Bretanya.
Això està molt bé, jo crec que és bo no només per l'economia, perquè és... Insisteixo, aquest és un problema de terrorisme, recordeu, a l'Ira, les batalles campals que hi havia entre unionistes i, diguem, tot això de la frontera aquesta ha sigut sempre molt problemàtica, i, ostres, durant uns anys hem tingut pau, doncs no tenia sentit que per culpa del Brexit tornéssim a tenir una frontera que pogués tornar a causar tot aquell tipus de problemes. Per tant, no sé quina solució hi ha hagut, però sí, és una solució benvinguda.
Canviem de qüestió. Parlem ara d'aquesta pujada del 22% del salari mínim que proposa el Partit Socialista Obrer Espanyol als seus pressupostos, perquè, segons el Premi Nobel d'Economia, Joseph Stiglitz, aquesta mesura no perjudicarà l'ocupació tal i com pronostica el Banc d'Espanya. En una entrevista al diari El País, el professor Joseph Stiglitz cita estudis fets als Estats Units que demostren el contrari. Escoltem-lo.
We've been discussing...
Hem discutit sobre els augments del salari mínim a molts llocs dels Estats Units. I no ho hem fet amb la pujada del 22%, sinó del 100%. S'han fet experiments en diferents punts dels Estats Units, a Seattle i a moltes altres ciutats, i per una majoria aclaparadora, els estudis mostren que aquestes experiències van tenir un efecte insignificant sobre l'ocupació i molt possiblement fins i tot efectes positius, sobretot en un context de desigualtat.
El Banc d'Espanya diu que la pujada del salari mínim provocarà la pèrdua de 150.000 llocs de treball i la Comissió Europea ho suavitza una mica, però diu que l'impacte serà d'uns 70.000 llocs de treball menys en els propers dos anys. Professor, a qui ens hem de creure o a qui hem de tenir més fe? Amb el professor, amb el Premi Nobel d'Economia Josep Stiglitz o amb el Banc d'Espanya?
Home, ara m'has posat un compromís. El Joe Stiglitz és company meu de Colòmbia i per tant...
Home, doncs per tant, el Josep Stiglitz... Home, ni que sigui per companyerisme.
Sí, jo crec que té raó l'Stiglitz, però deixa'm explicar per què. A veure, hi ha dues teories de lo que seria mercat laboral. La primera teoria diu que el que una empresa li dona a un treballador, que és el salari, ha de ser més o menys igual que el que el treballador li dona a l'empresa, que és la productivitat. El salari ha de ser igual a la productivitat. Per què? Doncs perquè si el salari és més alt que la productivitat, a l'empresari no li val la pena aquest treballador i l'acomiada. I per tant, els empresaris contractaran a gent només fins que el salari sigui més o menys igual a la productivitat. Segons aquesta teoria, diguem, si hi ha un treballador que té una productivitat de més o menys, el que produeix li val a l'empresa més o menys 750 euros, vale, al mes, i el salari el pugem de 750 fins a 900, de sobte aquest treballador no serà útil per l'empresa i per tant l'acomiadarà. Estem d'acord? És a dir, mentre el salari sigui igual a la productivitat, aquest treballador treballa, en el moment que tu puges arbitràriament o per llei el salari a 900, que és el que estem proposant ara, tots aquells treballadors menys productius, és a dir, els que tenen una productivitat per sota de 900, els fotran fora. I aquesta és la teoria que té el Banco d'Espanya, la Unió Europea, etc, etc. És la que tenen els economistes clàssics, ¿vale? Per entendre'ns. La segona teoria és que el salari és fruit d'una negociació en la qual normalment les empreses tenen més poder que no pas els treballadors. I, per tant, això el que fa és que els treballadors que tenen una productivitat de 900 acaben cobrant un salari de només 750. És a dir, les empreses escanyen en els treballadors de manera que la productivitat és més gran que no pas els salaris. La primera teoria era que la productivitat era igual als salaris, ara diem no, la productivitat és més gran. Els treballadors en general contribueixen més a l'empresa que no pas l'empresa els hi paga amb ells. Està clar?
Sí, sí.
Normalment això perquè les empreses tenen més poder de negociació que no pas els treballadors. En aquest cas, si tu puges el salari mínim professional, doncs tota aquesta gent que és menys productiva seguirà sent cert que a l'empresa li val la pena tenir-los. Perquè, diguem, la contribució d'aquesta gent a l'empresa és més gran que no pas el salari. Per tant, si li pugem el salari de 750 a 900, seguiran sent útil per l'empresa tenir-los contractats. I en aquest cas, el que passarà serà, segons aquesta segona teoria, que pujarà el salari mínim, tota aquesta gent cobrarà més i l'atur no canviarà ni una mil·lèsima. Estem d'acord?
Sí.
Aquesta seria la teoria, diguem, del PSOE, de Podemos i de l'Stiglitz. Llavors, la pregunta és, i qui té raó?
Què és el que li preguntava jo?
Qui té raó? Llavors, clar, el problema és que la productivitat no es pot medir bé. No sabem com medir-ho, no sabem com mesurar-ho. Per què? Doncs perquè, clar, les empreses no et diuen, no fan la comptabilitat per cada treballador. No sabem quina és ben bé la productivitat del caixer del McDonald's, no? Quan contribueix a tots els ingressos del McDonald's el que està a la caixa, que és el que cobra el salari mínim.
Yeah.
Doncs no ho sabem, no és molt difícil, no? Aleshores, l'única manera de esbrinar qui té raó és mirar experiments naturals que han passat en algun moment de la vida. Per exemple, hi ha hagut algunes dues economies que s'assemblin molt, que siguin molt semblants, i que una hagi canviat el salari mínim i l'altra no. Llavors, hauríem de comparar el que ha passat amb una amb el que ha passat amb l'altra. El que no es pot fer, el que problema és que si tu mires què passa quan puja el salari mínim i mires al cap d'un any si ha pujat l'atur o no, no saps si l'atur ha pujat per culpa del salari mínim o per culpa de que es va pujar el salari mínim enmig d'una crisi o perquè el Donald Trump està fent una guerra comercial. No es pot fer així, no es pot mirar en un moment del temps què passa si puja el salari mínim. S'ha de comparar amb una altra economia, igual que fan els metges. Quan els metges, ara he sentit que parlàvem amb el senyor Massalí de medicines i tal, com sabem que una medicina funciona? Doncs perquè se li dona a la meitat de la població, l'altra meitat de la població se li dona un placebo i es compara els resultats. Però sempre necessites un grup de comparació. I aleshores, clar, és molt difícil trobar casos on una economia puja el salari mínim i l'altra no. Però hi ha casos en què ha passat, i això és el que mencionava l'Stiglitz. Per exemple, hi ha un estudi fet per dos professors de la Universitat de Princeton, que es diuen David Card i Alan Kruger, que van veure que en l'estat de Pensilvània, Pensilvània, diguem, és un estat que és veí de Nova Jersey, va haver-hi una vegada que Nova Jersey va pujar el salari mínim i Pensilvània no. I llavors ells van dir, escolta'm, i si anem a la frontera, d'aquests dos estats, i mirem els McDonald's? Els McDonald's són precisament una empresa que és famosa per pagar el salari mínim. Llavors, clar, si les empreses, diguem, els McDonald's que estan a New Jersey, que estan a 50 metres de Pensilvània, però com que estan a New Jersey, es veuen obligades a pujar el salari mínim, i els de Pensilvània, que estan 50 metres cap allà, no. Llavors, comparem l'ocupació dels McDonald's de New Jersey amb els McDonald's de Pensilvània. I això és el més proper que tenim a un experiment com els que fan els metges amb els pacients. Els economistes no podem fer experiments, però diguem, podem agafar aquests exemples com si fossin experiments. I el resultat d'aquest experiment va ser que la segona teoria era correcta. És a dir, en l'estat que s'havia pujat el salari mínim, i s'havia pujat el salari mínim un 50%, s'havia pujat el salari mínim molt, doncs no va haver-hi caigudes d'ocupació.
Fixa't.
I per tant, si ens hem de, diguem, amb els pocs estudis que tenim, que són seriosos, hem de confiar en els estudis que tenim que són seriosos, la resposta seria que té raó Pedro Sánchez, té raó Podemos, té raó Stiglitz, i no tenen raó el PP, Ciutadanos, el Banco d'Espanya o el Banc Central Europeu. El que fan el Banc d'Espanya i el Banc Central Europeu és agafar un model econòmic en el qual, per definició, ja està posada la teoria 1.
Ja.
És a dir, el supòsit número 1 és els treballadors cobren la seva productivitat. Clar, si tu surts amb aquest supòsit, òbviament, en el moment que puges el salari mínim, doncs, clar, tota la gent que té una productivitat per sota del salari mínim s'anirà a l'atur. I és per això que tant el Banco d'Espanya com la Unió Europea estan traient estudis que diuen que l'atur es dispararà. Jo crec que això no passarà. Però, insisteixo, l'evidència que tenim és molt precària perquè, desafortunadament, els economistes no podem fer experiments. Ja fan els polítics, ja fan experiments per nosaltres. El que hem de fer nosaltres és mirar les traces que deixen els experiments que fan per nosaltres.
Ara li faré una pregunta que me l'haurà de resoldre d'una manera una mica comprimida, que és la següent, canviant de tema. Deixi'm preguntar-li per un moviment que té a veure amb l'estalvi i que sembla que està guanyant adeptes. Es coneix com FIRE i ve a dir independència financera per jubilar-se aviat. I una d'aquestes, la fórmula consisteix, està elaborada per la Universitat de Trinity, diu que si agafem el 4% del que guanyem i invertim d'aquest 4% un 75% a borsa i el 25% en bons, podrem deixar de treballar aviat i gaudir més de la vida. Jo li pregunto, si això és tan fàcil, per què no ho fem?
Exactament, aquesta és la pregunta brillantíssima, perquè, diguem, tots sabem que si estalviéssim més de quan siguem jubilem tindrem més calés. El problema, la pregunta clau és per què no estalvia la gent, sabent que la Seguretat Social segurament farà fallida, que a partir de la meva generació cobrarem molt poc o no cobrarem res, per què no estem estalviant tots si ho sabem? I, diguem, o dit d'una altra manera, per què ens comportem d'aquesta manera irracional? racional. Eh? L'estudi aquest que tu menciones és un estudi que diu que si la gent fos racional, estalviaria 4%, posaria 75% a borsa, 25% en bons, i pum, s'acabaria el problema de la jubilació. Però la pregunta no és aquesta, la pregunta és per què ho fa la gent si és tan obvi? Jo sé que és veritat això, però per què no ho fa la gent? I la resposta és que, diguem, la gent no és racional. O, diguem, la gent no és racional tot el dia. La gent és racional el dia 1 de gener, quan dius, aquest any sí que aniré al gimnàs, aquest any sí que m'apunto a classes d'anglès, aquest any sí que estalvio. El problema és que dins nostre no només hi ha aquest ser racional, el doctor Tom Jekyll, sinó que hi ha el Mr. Hyde, que el dia 1 de febrer, és a dir, un mes més tard, diu, escolta, més que fan partit de Champions, avui faré campana d'anglès. Aquell que diu, escolta, ara arriba l'estiu, hem d'anar de vacances, agafes el porquet de ceràmica, el trenques i et gastes els estalvis. O, com el Homer Simpson, diguem, el primer dia que tens el porquet, el trenques i et vas a comprar cervesa. És a dir, els sers humans tenim un problema de dilació, de procrastinació, és a dir, posposem el sacrifici cap al futur, som impacients, volem el benefici immediat, tots sabem que ens hem de primar, però escolta'm, ja començaré demà, de moment avui em fotré els bonis, i per tant, diguem, la pregunta és com podem fer que aquesta gent irracional, aquesta gent que és la que és, no la que ens agradaria que fos, la gent que es comporta d'aquesta manera, com la podem portar a estalviar més? I aquí la resposta ens la dona el Premi Nobel de l'any passat. És a dir, es poden fer regles, normes que permetin que la gent triï, però que triï estalviar. Per exemple, en lloc de dir tu vols estalviar, tu tens la llibertat, òbviament, ningú et pot obligar a estalviar.
Tu vols estalviar?
En lloc de preguntar-te, tu vols estalviar el 4%, si tu li preguntes a la gent, la major part de la gent dirà no. Però si fas la mateixa pregunta d'una manera una mica diferent, dius, escolta, d'entrada l'empresa agafarà 4% del teu salari i l'estalviarà. Si tu no ho vols, aleshores, ja trauràs tu els diners.
Aquí diràs que sí.
I normalment la gent en aquest cas diu que sí.
Clar.
Curiosament. És el mateix, tu tens la llibertat. Això es diu liberalisme paternalista, perquè és liberal, és a dir, tu tens la llibertat de fer-ho, però és paternalista perquè depenent de com facis la pregunta, la gent respon una cosa o respon una altra. Si nosaltres sabem que és bo, perquè ens ho diu aquest estudi, que és bo que la gent estalviï i veiem que no ho fa, si ho fem al revés, diem, escolta, jo de moment t'estalvio, si tu vols ja ho trauràs. La gent no ho fa. Això és un exemple que alguna vegada hem explicat en aquest programa amb els donants. Sabeu que a Dinamarca només el 4% de la gent dona òrgans, a Àustria, que és un país molt semblant, 99% de la gent dona òrgans. Per què? Que són molt diferents, no, són bàsicament el mateix. El que passa és que quan es treuen el carnet de conduir, a Dinamarca els hi diuen, a veure, si tu vols donar òrgans, marca una X en aquesta casella. I la gent, com que això de donar òrgans és una cosa massa complicada, això de pensar en un accident i de morir-se, no marquen la X. Però clar, a Àustria el que fan és el mateix, però diuen, escolta'm, si tu no vols donar òrgans, si tu no marques òrgans, doncs marca la X. Llavors, clar, la gent segueix sense marcar la X perquè és massa complicat per ells pensar. Però fixa't que a Dinamarca, si tu no marques la X, no dones òrgans. A Àustria, si tu no marques la X, automàticament dones òrgans. Conclusió, que a Dinamarca només 4% de la gent dona òrgans, a Àustria el 99% de la gent dona òrgans. Tothom és lliure de decidir, Fixa't que és liberalisme pur. Però fixa't, depenent de com es faci la pregunta, s'aconsegueix que es donin molts òrgans o pocs òrgans. El mateix es pot fer amb els estalvis. Depenent de com ho posis, la gent triarà estalviar o no estalviar. El que hem de fer és pensar de maneres intel·ligents de proposar a la gent que es comporti d'una manera intel·ligent. Si els deixem lliurement, es comportaran més com el Homer Simpson que no pas com el ser hiperracional.
Escolti, ho ha clavat, eh? Miri, m'ha deixat els senyals horaris, escolti, però fins i tot polits i tot. Professor, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.